hora de 87.6 FM.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Seguim avançant al magazín de l'Hora L quan ara mateix són les 12 i 25 minuts. Avui a l'apartat d'entitats hem de conèixer l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre i amb nosaltres tenim el Gerard Mercader, que és el seu director. Gerard, què tal?
Molt bé, gràcies.
Molt bon dia, benvingut a la ràdio.
Molt bon dia a vosaltres i gràcies per convidar-me.
Sempre que vens a la ràdio és per a parlar-nos sobre alguna activitat en concret de l'Arxiu.
Sí.
Alguna activitat, alguna exposició, alguna novetat que ens presenta l'Arxiu Comarcal. Però avui tenim una mica més de temps per a parlar no només d'alguna activitat, que segur que ens en portes alguna, perquè sé que sempre esteu fent coses des de l'Arxiu, sinó que, a més, avui coneixerem, per a qui no ho sàpigui, com va néixer l'Arxiu, com es finança, quins són els objectius de l'Arxiu Comarcal, perquè molta gent sap que hi ha un Arxiu Comarcal, però no sap com va néixer i com funciona, no?, per dins.
Sí, i tant, doncs...
Que és l'objectiu que tenim per aquesta entrevista i que intentarem treure't aquesta...
Molt bé,
aquests minuts.
Doncs jo intentaré explicar-vos també com sàpiga totes aquestes qüestions que potser no són tan habituals.
Perquè, Gerard, tu ets el director de l'Arxiu Comarcal des del 2007, no?, des del seu inici.
Sí, exactament. En concret, des de l'1 d'abril de l'any 2007.
Mhm. Mm-hmm. Com es gesta la implantació de l'Arxiu Comarcal aquí a Móra d'Ebre?
Doncs, a veure, jo en primer lloc faria referència a la dependència de l'arxiu, no? L'arxiu forma part d'una xarxa d'arxius públics que són la xarxa d'arxius comarcals. Mm-hmm. Per tant, l'arxiu dins aquest seguit d'arxius que s'implanten al llarg de totes les comarques de Catalunya és força nou, perquè alguns arxius comarcals ja tenen 27 o 28 anys. Per tant, aquest desplegament d'arxius que als anys 80 havia tingut certa força es paralitza una mica i és a partir del 2005 quan des de la Generalitat es potencia molt doncs que les comarques que no tenien arxiu disposessin d'aquest equipament. I per implantar aquest equipament al municipi cap de comarca es buscava, evidentment, l'estratègia de les altres administracions del territori. Per tant, jo crec que, tot i no viure aquestes gestions en primera persona, perquè jo ja arribo, entenc que la Generalitat va fer unes gestions amb l'Ajuntament de Móra d'Ebre, que és qui va portar el terreny gratuïtament on hi ha l'arxiu, i amb el Consell Comarcal, i la materialització d'aquestes activitats és un conveni. Uh-huh. Un conveni que regula el funcionament de l'arxiu i on s'estableixen cada administració quines són les aportacions que fan. I d'aquesta manera, doncs, en comarques doncs, potser que a nivell de població no podrien tenir un equipament arxivístic tan potent, a través d'aquest encaix i d'aquesta suma de Consell Comarcal, Ajuntament de Móra d'Ebre i Departament de Cultura, doncs, amb les aportacions comunes s'aconsegueix tenir l'edifici, i no tan sols l'edifici, com malauradament ha passat amb molts equipaments que es tenen als edificis i després no tenen els mitjans per fer-lo funcionar, doncs en el cas de l'arxiu regula la construcció de l'arxiu i el seu funcionament diari.
Per tant, forma part de tres ens, l'Arxiu Comarcal, del Departament de Cultura, del Consell Comarcal i de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
Administrativament es podria dir que l'Arxiu Comarcal és titularitat del Departament de Cultura. I en la seva gestió participa el Departament de Cultura, el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Móra d'Ebre. Aquesta seria la fórmula exacta.
És a dir, que entenc que es financia econòmicament per tres vies.
Exacte. Doncs precisament això és el que regula amb aquest conveni de funcionament, no, de l'arxiu. Si vols, t'ho detallo més extensament. Sí. Les aportacions que fa el Departament de Cultura o que ha fet a la construcció de l'arxiu són les despeses de construcció i el sou del director. En aquest cas, jo sóc personal del Departament de Cultura i aquest sou el paga el Departament. A més, el Departament de Cultura és qui s'encarrega de donar suports a tots els programes tècnics que es duen a terme des de l'arxiu, totes les implantacions de programari, tota la unificació de sistemes d'alarmes, de procediments de neteja, desinfecció i coses d'aquest tipus. I el Consell Comarcal, les aportacions que fa a través del conveni de l'arxiu són el sou d'una auxiliar administrativa que ens dona suport i que, per tant, permet que no tan sols hi hagi un director, sinó que hi hagi una persona que pugui fer feina d'arxiu i que et doni suport en aquestes tasques. I l'Ajuntament de Móra d'Ebre s'encarrega de totes les despeses relacionades amb el manteniment de l'edifici, tots els consumibles, aigua, llum i neteja.
Molt bé.
I aquest és el funcionament. A part, el Departament de Cultura, anualment, doncs, per permetre'ns no tan sols obrir la porta, sinó tenir un programa d'activitats i fer tractaments puntuals amb fons que siguin importants o destacables, doncs transfereix una quantitat econòmica que també ajuda, no?, que puguem fer més activitats i que dinamitzem el patrimoni documental.
Perquè els objectius principals de l'Arxiu Comarcal, quins són?
Jo, si t'hagués de dir els objectius principals de l'arxiu, segurament els dividiria en tres apartats. No? La gent té una imatge de l'arxiu molt lligada a la història, no? A la documentació antiga, al patrimoni.
Sí.
Però jo sempre explico una curiositat, no, una evidència. No hi ha cap document que neixi pensant en que esdevindrà un document històric. Nosaltres, a la nostra vida quotidiana, o les institucions, o els ajuntaments, generen documents per provar drets o deures dels ciutadans, per certificar drets de l'administració, i per tant, aquests documents, al cap d'uns pocs anys, ja poden anar a parar als arxius. Per tant, jo, a part de custodiar documentació històrica, diria que nosaltres un volum molt important de la documentació que custodiem és documentació de les administracions públiques del territori. I per què? Pues perquè cada vegada la figura de l'arxiver, no, que tothom mentalment col·loca al final del procés de gestió dels documents, o sigui, tothom crea els documents com pot o sap, i al final els arxivers els recullen i els arreglen, doncs la figura de l'arxiver cada cop s'ha anat movent, no? I ara, actualment, l'arxiver cada cop és el professional que dona pautes perquè s'organitzi la documentació seguint uns criteris des de la base i arribi als arxius històrics organitzada. Per tant, amb aquest seguit d'operacions, què potenciem? Una qüestió que fins i tot m'atreviria a dir que potser és més important que la història i la conservació del patrimoni, i és el dret d'accés a la documentació pública dels ciutadans i de les pròpies administracions. Si nosaltres tenim una documentació organitzada i original, facilitem aquest concepte que està tan de moda ara, no? I que de vegades no el lliguem sorprenentment als arxius, que és la transparència. Com més documentació pública organitzada tenim i a disposició de la gent, evidentment, doncs, facilitem aquest dret d'accés, aquesta transparència, aquesta explicació de l'activitat de les nostres administracions.
Però la gent no consulta aquests papers o no?
A veure, molts particulars s'adrecen als arxius o s'adrecen als ajuntaments, i els ajuntaments ens passen la consulta perquè sí, perquè tenen un pleit amb un veí, perquè el veí ha fet unes obres i volen consultar la llicència d'obra, o necessiten certificar que van pagar un impost, el que passa que del gruix de les administracions nosaltres agafem documentació semiactiva, vol dir documentació no molt recent. Val? Però sí que són molt freqüents les consultes dels ciutadans als arxius, doncs precisament per això, no? Perquè necessiten valer-se de la documentació pública, sí, que dona fe d'una activitat i que li permet, doncs, fer valdre els seus drets.
Perquè una vegada ja sigui un ajuntament, sigui un particular, quan es depositen els documents a l'arxiu, de qui són propietat a partir d'aquell moment?
Hi ha diverses fórmules jurídiques per regular l'ingrés de la documentació en un arxiu. Jo sempre sou molt sincer amb la gent i els hi argumento que si jo fos descendent d'una família molt important que tingués un fons patrimonial, jo què sé, d'època moderna, amb molts pergamins, amb documentació de molt interès, jo no faria mai una donació en un arxiu. I argumento això perquè la gent té en ment que portar la documentació a l'arxiu vol dir que deixes de ser-ne el propietari. Jo sempre els argumento que el paper de l'arxiu és precisament un altre, no el de tesorar, sinó el de fer una sèrie d'operacions amb aquesta documentació perquè tingui més valor, perquè la gent la pugui consultar, la pugui reutilitzar, la pugui investigar i en pugui fer treballs. Per tant, jo sempre recomano altres fórmules, com per exemple el comodat. El comodat és una cessió per un període determinat d'anys que es pot anar allargant successivament i la titularitat dels documents sempre queda en mans de la persona que els cedeix. Nosaltres simplement els utilitzem i els gestionem i com et deia, doncs els tractem precisament per això, no? Perquè la gent en pugui fer un ús i en traguem un benefici.
Sí. Això en cas d'una persona física.
Sí, sí, i en el cas dels ajuntaments és exactament el mateix. A veure, ja entraríem en qüestions més tècniques.
Sí.
Segons la llei d'arxius, estan obligades una sèrie d'administracions a portar la documentació als arxius comarcals. Totes les administracions que giren en l'òrbita de la Generalitat. Per tant, carreteres, agricultura, tots aquests departaments de la Generalitat, instituts, doncs ja per llei venen directament a l'arxiu. Però la resta d'administracions o de particulars es regula l'ingrés dels fons amb un conveni on tu estableixes una sèrie d'obligacions i explicacions explicant el que faràs amb la documentació. I el propietari doncs segueix sent el titular.
I exactament què alberga l'arxiu? Quins tipus de documents alberga? Absolutament de tot?
Abans et comentava la part aquesta de la documentació pública, no? I evidentment ho he fet perquè vull ensenyar una part desconeguda dels arxius o que a vegades la gent no té en ment. Evidentment, a part d'aquesta documentació pública, un dels nostres objectius, i segurament un dels objectius pels quals són més coneguts els arxius és perquè nosaltres també volem recollir aquells conjunts de documents que siguin més definitoris històricament o culturalment del nostre àmbit territorial. Per tant, doncs sí, també a part de documentació pública d'ajuntaments ingressem fons personals, fons patrimonials, fons d'associacions i aquest patrimoni doncs sí que té, hi ha un ús històric, no? I són aquells documents doncs, que ens permeten una mica explicar, investigar el que ha sigut la societat que ens ha precedit.
Si m'haguessis de dir el tant per cent de capacitat que ara mateix ha comprat l'arxiu, me la sabries dir, més o menys?
Doncs jo crec que devem estar de la prestatgeria que tenim habilitada a un 20%.
Un 20%?
Sí, 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 per sort.
Això quants metres lineals són?
Ara tenim més de 1.000 metres lineals de documentació.
Teniu més d'un quilòmetre.
Sí, sí, sí. Això vol dir que tenim més de 1.000 caps. Jo sempre dic que aquesta mesura equival a la mida del llom d'una capsa. Però fixa't tu, amb una capsa, si hi ha documentació dintre. Per tant, jo crec que en una comarca on em deien que hi havia molt poca documentació, 1.000 metres lineals està molt bé.
Sí. Si s'arribés al 100%, que llavors quin és el següent pas?
A veure...
L'ampliació de l'arxiu o no?
De fet, és que, clar, t'he parlat de capacitat i l'arxiu, quan es va construir, es van fer dues plantes.
Sí.
La primera planta està dotada amb armaris compactes i la segona planta s'hi poden construir, o sigui, s'hi poden...
És ampliable.
Exacte. O sigui, hi ha una planta que si algun dia creixem tant es pot utilitzar. A més, i això també és avui que em dius que podem parlar de particularitats dels arxius que potser la gent no coneix, ens hem de treure del cap que tota la documentació pública s'ha de guardar per sempre. Per tant, hi ha una comissió formada per historiadors, per secretaris, per gent que treballa a l'administració, que publica taules d'avaluació documental. Això vol dir que, no sé, et posaré un exemple, no? Sí. Si tu conserves un llibre que té els assentaments comptables d'un any, igual pots eliminar una fase prèvia en la comptabilitat, que és el manament de pagament. A l'administració pública a vegades repetim moltes operacions. Hi ha una comissió que valora els documents i en funció del seu valor històric o el seu valor probatori, doncs et diu que els pots eliminar. Uh-huh. Nosaltres, de moment, com que no hem tingut problemes d'espai, no hem fet eliminacions, però evidentment també és un recurs que podem utilitzar sense, evidentment, perdre documentació de valor. No se li acudiria a ningú dir que es pot eliminar un llibre d'actes del ple. Evidentment, els llibres d'actes es guarden, però sí documents que són duplicats o esborranys o que formen part d'un procediment intermig i ens queda un document definitiu que recull la mateixa informació, es poden eliminar.
Abans de passar ja a temes més específics, com per exemple les activitats que es fan durant l'any, que n'hi ha de tot tipus i que de seguida ens en parlaràs, abans de passar ja en aquest apartat, no sé si, Gerard, encara ens podries explicar alguna particularitat més, alguna d'aquelles coses d'un arxiu que la gent desconeix, o inclús llegendes urbanes, que també segur que sempre n'hi pot haver dels arxius i que avui doncs, també tens la possibilitat d'aclarir-ho.
Home, jo, si t'hagués d'explicar, potser particularitats no me'n ve cap al cap. Home, hi ha coses curioses, no? Com per exemple, jo què sé, jo recordo amb una visita amb escolars, no? Insistir molt en que l'arxiu era un edifici doncs, per protegir documents, per salvar-los, no sé què, i fer-me preguntes del tipus de jo què sé, què passaria si llencessin una bomba a l'arxiu? Doncs, bueno, la veritat, no hem pensat mai, no?, en que llencin bombes. Però jo, sobretot, el que aprofitaria és perquè... reivindicar una imatge diferent de l'arxiu de la que té tradicionalment la gent, saps? Sobretot per dos aspectes. Primer, perquè malauradament dels centres podríem dir culturals o que fan una activitat cultural som sempre els que ens visita menys gent, no? I jo sempre em pregunto,
esteu més tranquils, no?
Sí, però ens agradaria que vingués molta gent i sobretot que es traguessin la imatge de que l'arxiu és un espai exclusiu d'investigadors professionals i que no pot venir qualsevol persona que tingui interès doncs, per saber què va passar al seu poble fa uns anys. Jo sempre poso un exemple, no? Hi ha moltíssima gent que li encanta anar a la biblioteca a llegir el diari. Pues jo el que li proposo és que vingui a l'arxiu a llegir el diari, però no el diari
d'avui,
sinó, per exemple, doncs la Riuada o la revista Tivissa o el Llamp de Gandesa, un diari que ens parla exactament del que parlen els diaris d'avui, però de fa més de 70 anys. O a vegades li dic a la gent... molta gent té, i és molt normal, no?, molta curiositat per saber què es parla als plens dels respectius municipis. I li dic a aquesta gent, tu saps que l'arxiu s'hi conserven els plens municipals del teu poble, però, per exemple, en el cas de Rasquera, des de la meitat del segle XIX, o de Ginestà? O sigui, sempre procuro això, no? Que la gent no tingui aquesta barrera i vegi l'arxiu com territori exclusiu d'investigadors. Nosaltres tenim informació al servei de qui la vulgui fer servir. I si la gent va a les biblioteques a llegir el diari, doncs jo proposo que vinguin a l'arxiu i, evidentment, que segueixin anant a la biblioteca. Eh? No, això no és un... aquests
pare o la mare,
aquests
no?
Piques, no?, que diuen que no, això no existeix, sí, no? Però podríem venir a veure tot això. I convidar la gent, doncs, a vegades que els veus passar per allà fora, no, per l'arxiu, i que miren, doncs que entrin, que preguntin, i segurament doncs trobaran documents que els parlaran del que han estat ells, del que han estat la seva família, i no necessàriament tenen que ser uns professionals d'això, sinó que som un centre que està obert amb les activitats més adreçades a la ciutadania, però en qualsevol aspecte que la gent ens pregunti.
Molt bé, doncs crec que ha quedat força, força clar aquesta explicació del Gerard. Sí. Has venut bé l'arxiu, eh? L'estàs venent bé.
Sí, bueno, ho intento, gràcies.
A més, Gerard, com a director també ens pots parlar d'aquestes activitats que es fan durant l'any, mm-hmm. Diverses activitats, no?, que acull l'arxiu.
Sí, a
veure... Tot i que ens comentes que és el lloc que menys gent visita, potser...
Sí.
També és veritat que hi ha algunes exposicions o algunes xerrades, sí, que apleguen a molta gent, no?
Clar, és que jo, si, abans que parlava, no, de les dues potes de l'arxiu, una és evidentment això, no? Facilitar l'accés a la documentació pública, a l'administració i als ciutadans. Recollir els fons amb més interès històric i posar-los també a disposició de la gent. I jo crec que ja els arxius hem hagut d'incorporar una tercera actuació que va en la línia del que et deia, no? D'apropar la documentació que tenim a la gent corrent, als ciutadans. I és això, no? Que nosaltres des de l'arxiu procurem anualment doncs fer una sèrie d'activitats que siguin molt més adreçades a la ciutadania, on el patrimoni documental o els documents que tenim som nosaltres mateixos els que els interpretem, i jo què sé, es veuen plasmats en un llibre o en una exposició o en una conferència. Què volen finalment? Doncs que la gent tinguin accés al coneixement de l'arxiu, si no és directament venint a consultar-lo, doncs per altres activitats. I la veritat és, no és que tinguem un calendari d'activitats concretes, sinó que cada any doncs, en funció una mica de si hi ha una commemoració o si, jo què sé, per l'arxiu venen una sèrie d'investigadors que trobem que tenen uns treballs que poden formar part d'un cicle de conferències o coses d'aquestes, doncs intentem això, no? Fer activitats que, ja que la gent no ve a l'arxiu tot el que voldria, doncs l'arxiu s'apropi a la gent i li ensenyi el seu patrimoni documental en altres formats.
Molt bé, i ja aprofitant que estàs aquí, els últims instants, els últims minuts d'aquesta entrevista la volem dedicar a una de les activitats que precisament acollirà l'Arxiu Comarcal durant aquest mes de juny. Si no m'equivoco, des del 16, 12, 19, 20 i 28 de juny, correcte?
Sí, bueno... No, la primera xerrada és, de fet, el 6 de juny.
El 6 de juny arriba la primera xerrada. Sobre què? Doncs les famílies nobles a la Ribera d'Ebre. Força interessant, aquesta temàtica.
Sí, jo... A veure, això és un cicle de conferències que inaugurem aquest divendres amb una xerrada a Mora d'Ebre i, com deies tu, al llarg del 6, 12, 19, 20 i 28 de juny, si la gent vol ampliar la informació, ho trobarà a la nostra pàgina web, doncs diversos...
O si no, anant a l'arxiu, eh?
També, evidentment. Doncs això, diversos conferenciants ens apropen a algunes de les famílies nobles més importants que van existir a la Ribera d'Ebre, amb xerrades a Mora, a Vinebre, Flix, Ascó i Tivissa. I com que ara ens apropem el dia 6, que és divendres, i que és la inauguració a les 19:30 a l'arxiu, si voleu, us parlaré d'aquesta xerrada, perquè trobo que és segurament una de les més importants. Per què? Perquè contem amb el Salvador Rovira Gómez. El Salvador és catedràtic de la URB d'Història Moderna i, sense cap mena de dubte, és el màxim expert en noblesa i heràldica de la província de Tarragona. Aquesta xerrada és molt important o seria convenient que vingués tota la gent que vol anar a la resta de xerrades? Per tant, la gent de Tivissa, d'Escó, de Flix o de Vinebre, quan vagin a veure una xerrada particular sobre una família noble del seu municipi, els anirà molt bé benvingut amb aquesta, perquè el Salvador serà el que farà la xerrada que em marqui...
La genèrica, no?
Sí, sí, ens explicarà...
Però després especificant.
Clar, ens explicarà sobretot, doncs, qui eren els nobles, quins graus de noblesa existien a Catalunya, què representava ser noble, quins privilegis tenien, coses d'aquest tipus. Com s'escenificava ser noble, perquè ser noble era molt més que ser un títol, era una categoria, i això, evidentment, s'ensenyava, representava tenir una sèrie de símbols a casa teva, una casa més gran, una mica l'escenificació del poder dels nobles.
Però està ben documentats,
sí.
La resta de xerrades, és important anar a aquesta que ens comentes, no?
Sí, sí, jo crec que aquesta xerrada té la finalitat, això, d'apropar a la gent d'una manera pedagògica que és la noblesa, que ho entenguin, i després doncs, la gent ja pot anar a la de Vinebre, que faré jo mateix, a la de Flix, que farà el Pere Muñoz, a Escó, que farà Josep Serrano Daura, i la de Tivissa, que farà el Joan Ramon Vinaixa.
Per tant, la primera és precisament aquest divendres, el dia 6 de juny.
Sí, sí, és aquest divendres a les 19:30.
Mitja de la tarda a l'arxiu.
Sí, i ja us dic, és un el ponent, sense cap mena de dubte, que sap més d'aquest tema, i bé, convidar a tothom que vingui, evidentment, amb aquesta i amb la resta.
Bé, doncs, Gerard, que se'ns ha acabat el temps, ho deixem aquí. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la ràdio. Jo crec que avui ha quedat força clar quina és la funció de l'arxiu, tot el que se pot trobar, perquè la gent doncs, tingui clar també la funció d'un arxiu comarcal, que per això el tenim des del 2007 aquí a Móra d'Ebre.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, Gerard. Que vagi bé.
Bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.